Menorca demana que la declarin zona catastròfica després del pas del temporal. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Menorca ha demanat que se la declari zona catastròfica arran del temporal d'ahir, que ha deixat cases inundades, cotxes fets malbé, infraestructures públiques totalment destrossades, especialment carreteres i ponts a Es Mercadal. El govern espanyol ja s'hi ha posat bé i avança que ho debatran en Consell de Ministres. Una declaració com aquesta el que implicarà és que Menorca pugui rebre fons públics per recuperar-se de tot el que vam veure ahir. Hi va haver gent a qui fins i tot van haver de rescatar de casa seva en helicòpter a Alaior, per exemple, pel risc de la riuada. Palma, Arnau Maimó, per sort tot plegat ja va de baixa, oi?
Sí, l'alerta es manté a les Balears, però a la Dana li queden poques hores. Ha estat un matí tranquil que ha permès als veïns recuperar-se de l'ensurt. A les zones més afectades de Menorca i Mallorca han començat a arreglar els desperfectes. A l'aeroport de Palma encara hi ha centenars de turistes atrapats per retards i cancel·lacions. N'hi han que han passat la nit estirats a terra amb tovalloles.
De seguida tornarem per aprofundir en aquesta situació que ha deixat el temporal a les illes. El Ministeri de Sanitat demana ara calma després que Suècia hagi confirmat el primer cas de la nova variant de la verola del mico fora d'Àfrica. És una nova variant més transmissible perquè ja no es contagia només per via sexual, sinó que n'hi ha prou amb un cara a cara. Sabem quina situació tenim a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
Any de verola del mico i són 264 a tot l'estat espanyol, però són tots lleus i tots de l'antiga soca del virus, que és menys agressiva i menys transmissible. Tot i això, davant l'alerta mundial per la malaltia i davant d'aquest últim cas a Suècia, les autoritats espanyoles revisaran si cal augmentar les mesures de prevenció i la setmana que ve es reuniran amb la Unió Europea i amb les comunitats autònomes per estudiar-ho.
Paula, no t'hem pogut sentir al principi. Volíem saber els casos que tenim a Catalunya. Ens els recordes, sisplau?
Sí, a Catalunya són 29 casos des de principi. Principi d'any, 264 a tot l'estat espanyol, però com deia, tots lleus i tots de l'antiga soca, que és menys agressiva.
D'acord, doncs de seguida tornem amb tu. Mentrestant, Carles Puigdemont assegura que no tornarà a Catalunya de manera permanent fins que la justícia li apliqui l'amnistia. En un article en anglès que publica avui el portal Politico, l'expresident de la Generalitat es referma en el pla que va activar perquè no el detinguessin en el seu retorn de fa 8 dies, Marc Güell.
Diu que no va tornar perquè l'arrestessin, sinó per exercir el dret a resistir l'opressió que, segons ell, comet el Tribunal Suprem. En l'article, Puigdemont també confirma que va arribar a Barcelona dos dies abans de l'acte de rebuda a l'Arc de Triomf i admet que la fugida no va ser fàcil.
Avui que també tenim detalls nous d'aquell operatiu policial i entrarem de seguida també. Mentrestant, els quatre detinguts per intentar matar el pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, ja són davant del jutge de Mataró. Un d'ells és qui el va apunyalar dimecres. Què més se sap ara mateix d'aquest cas? Mataró, Marta Vallès.
Bon dia, són els mateixos amb qui l'home havia discutit la mateixa tarda, veïns del barri de Rocafonda, de tota la vida. La policia local els va haver de separar i sis hores més tard hi va haver l'apunyalament, en un punt molt proper. Els detinguts són familiars i només un d'ells és l'autor material de les ganivetades. Estem pendents ara mateix de la decisió del jutge de Mataró davant el qual han comparegut.
Al Pròxim Orient tenim hores d'ara dues situacions en paral·lel que no es complementen de cap manera. Mentre que a Doha els negociadors per un alto el foc a Gaza intenten avançar, sobre el terreny els bombardejos no s'aturen i la gent continua morint. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Qatar, anfitrió de la trobada, assegura que els mediadors estan fent tot el possible per aconseguir avanços. Israel i Hamas mantenen discrepàncies encara sobre la sortida de les tropes de Gaza en cas de treva. Mentre es busca l'alto el foc, l'atac de colons jueus al poble palestí d'Egit, on ha mort un jove i han cremat cases i vehicles, ha augmentat la tensió entre les parts a Cisjordània.
I en el temps de la cultura, avui tenim estrenes destacades a les plataformes, és cap de setmana, només perquè en feu un tast. Arriba Netflix, El Sindicat, en versió en català. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, arribaran els esports. Amb quins titulars, Montse Raya?
Doncs fa només uns minuts el Barça ha pogut inscriure Íñigo Martínez per poder jugar demà en el debut de l'equip a la Lliga al Camp del València. Al programa sentirem Hansi Flick, que ja ha confirmat que no debutarà Dani Olmo i que compta amb Pedri per a la segona part. Actualitzarem les dades d'inscripcions i fitxatges de Barça, Girona i Espanyol en aquest inici de Lliga. També parlarem de la pretemporada de la penya de bàsquet, dels entrenaments de cara al Gran Premi d'Àustria de motociclisme i sentirem un dels tres ciclistes catalans que a partir de demà participarà a la Vuelta. Serà quan faltin 20 minuts per les 3.
I sapiguem com se circula les carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, aquesta hora hi ha tallada l'autopista del Maresme a l'altura de Sant Vicenç de Montalt, direcció cap a Barcelona, per un turisme accidentat. Hi ha bombers i Mossos al lloc de l'accident. Encara no en sabem més dades, però hi ha una cua prou compacta fins a arribar al punt de Sant Vicenç de Montalt des d'Arenys de Mar. A més, també hi ha tallada una altra via local, que és la BP4654 Sora a Osona, per un altre accident, i encara continua la cua. També destacable la P7 i força compacta de Cambrils, de Vinyols i Els Arcs, sentit nord, sentit Barcelona, perquè continuen les feines, s'està treballant per retirar els dos tràilers accidentats i la càrrega d'aquests camions. L'accident ha passat aquesta matinada, cap a les 3 d'aquesta matinada, però encara s'hi estan fent feines i són molt feixugues. La via paral·lela, que és l'autovia A7, es manté amb retencions de Cambrils a Vilaseca, direcció cap a Tarragona. I a banda, encara afegir retencions prou destacables per bé que minvat de 2 quilòmetres a la P7 a la Jonquera, sentit França, i la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, d'entrada a França.
I el temps?
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Enric Agut, avui una mica més tranquil, per sort, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, però amb algun ruixat que cau a comarques de Girona i també de Barcelona. De fet, la tarda ens porta aquests ruixats dispersos, alguna tornada en aquestes comarques. Serà molt irregulars. També pot caure algun cap a la costa de Barcelona o al seu prelitoral. De fet, ara mateix està plovent al Vallès. La resta calma, la calor moderada, els valors més elevats ara arriben als 33 graus, per exemple, a l'Aldea o a Riudecanyes. I pel cap de setmana, resumint, dissabte de sol amb una temperatura una mica més alta de dia. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu i al Prepirineu. I diumenge, dia més insegur a comarques de Girona, de Barcelona, centre del país, el Pirineu, amb ruixats i algunes tempestes que ja de bon matí poden caure.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs vinga, som-hi. Menorca demanarà la declaració de zona catastròfica a l'illa. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha visitat avui la zona i diu que el govern espanyol l'estudiarà, que és conscient de l'afectació que han tingut aquestes pluges torrencials que van caure ahir, en especial al municipi d'Es Mercadal. Avui el dia a dia és més tranquil, el temporal ja va a la baixa i el que s'està fent és avaluar els danys i avançar també en les feines de neteja i de reparació. Anem fins a Palma, corresponsal a les illes. Arnau Maimó, bon dia.
Bon dia. La pitjor part del temporal ja ha passat. Aquest matí ha plogut poc i els pobles més afectats ja han començat a arreglar els desperfectes i a calcular el cost dels danys provocats per les pluges torrencials. A la Serra de Tramuntana, a Mallorca, i sobretot a Es Mercadal i a Alaior, a Menorca, recuperen de l'ensurt. Ahir van caure entre 150 i 200 litres per metre quadrat. Hi va haver gent que la van haver de desallotjar de casa seva amb helicòpter. Es van desbordar rieres, l'aigua va inundar baixos, va malmetre cotxes i va destruir ponts i camins. El president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat que demanaran la declaració de zona catastròfica.
S'han afectat més del que teníem previst. Per sort no hi ha hagut danys personals, no? Han estat tot danys materials. Això és una notícia important. I per tant, aquests danys materials, el que la feina que tindrem que fer ara és quantificar-los, calcular-los, per poder demanar ajuda, evidentment, en el govern central i en el govern balear. No?
Ja hi ha resposta del govern espanyol, si mostra a favor, anunciat que ho debatran al Consell de Ministres. Emergències ha gestionat un total de 416 incidents des de l'inici de l'episodi de tempestes fa 48 hores. L'alerta es manté a les Balears, no es descarten noves tempestes, però a la Dana li queden ja poques hores.
Bé, aquesta seria la part positiva, que això s'està acabant, aquest episodi de tempestes, però on encara es noten tots els efectes del que va passar ahir és a l'aeroport de Son Sant Joan. Tu avui has anat, oi, Arnau, què hi has vist?
Sí, les autoritats parlen de recuperació progressiva al llarg del dia, però la veritat és que el que hem vist és que la majoria dels vols operen amb retard i s'arrosseguen encara algunes cancel·lacions. Hi ha centenars de turistes atrapats a l'aeroport de Sant Joan, a Palma, des de fa hores. Avui ha estat un dormitori improvisat, la gent dormint, amb tovalloles, a terra, amb les motxilles fent de coixí. Molta frustració i cansament, com ens explicava aquesta turista italiana.
La gent fue muy amable, nos arregló un montón de agua y cosas, pero esperábamos que el aeropuerto hacía un poco más, como regalarnos agua o pues pasar a darnos algo, porque aquí por la noche había un montón de gente, de niños y de personas mayores. Todo el aeropuerto estaba lleno de gente que estaba durmiendo aquí.
Això els que volen marxar, els turistes que encara els hi queden dies de vacances a les Balears avui han pogut tornar a les platges. L'aigua és de color marró, una de les conseqüències visibles d'aquest fort temporal d'estiu.
Doncs déu-n'hi-do el canvi en tot el territori de les illes. Gràcies, Arnau. Fins ara.
Fins ara.
Doncs justament amb l'objectiu de rebaixar la força del cabal de l'aigua en cas que hi hagin pluges torrencials, com aquestes que ens explicava l'Arnau, que hi vam veure, doncs, per exemple, a Es Mercadal, també a Alaior, l'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, molt afectat pels últims temporals, està enllestint ara noves actuacions preventives en dos punts del barranc del Llop. Ens hi hauríem de fixar. El cost d'aquestes obres podria arribar al 1 milió d'euros. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Les obres s'han centrat d'una banda en la construcció d'una escullera tocada a les urbanitzacions més perjudicades en els últims tres temporals i de l'altra en la construcció de dues basses de laminació per afavorir la distribució de l'aigua de forma uniforme en cas de pluja. L'alcalde Joan Roig demana a les administracions un canvi dels tràmits de les subvencions.
I entenem que el municipi d'Alcanar hauria de servir per a reconduir, per a refer totes aquestes bases de subvencions d'ajudes a l'hora d'arranjar les infraestructures, que evidentment és necessari, però també s'haurien de complementar aquestes ajudes per a efectuar accions preventives com les que estem fent aquí.
Roig aposta per la prevenció i no pas per esperar a tenir desperfectes.
És la primera vegada que aboguem per fer mesures preventives. Vam estar demanant a les administracions supramunicipals que canviessin la perspectiva. No vam aconseguir aquesta solució definitiva, que és prevenció, prevenció, sempre prevenció abans que reacció.
El cost de les obres podrien arribar al 1 milió d'euros.
Doncs recordem que abans d'aquest temporal a les illes, a Catalunya també li va tocar el rebre per les pluges. Aquest matí han començat a peritejar els danys que la pedregada de dimarts va fer a més de 700 hectàrees de fruita del Pla de Lleida. Noelia Caselles, es preveu que això s'enllesteixi en qüestió de dies?
Sí, 8 pèrits de Grosseguro, que és la companyia estatal que fa les assegurances agràries, ressegueixen des d'aquest matí les finques del Segrià i les Garrigues, on la pedregada va provocar danys amb afectacions d'entre el 30 i el 100%. La pedra va tocar 750 hectàrees, de les quals Agroseguro ha rebut informes de danys d'unes 550. Les altres o ja estan collides o no estan assegurades. Montse Minguell és coordinadora d'Agroseguro a Catalunya.
Ara el que tindrem són les veritats de recol·lecció o les que s'estan collint i després anirem fent, doncs, a mesura que s'hagin anat collint la resta de varietats. ¿Vale? Però comptem que en 2-3 dies tindrem lo fort del sinistre peritat.
Per tant, primer es periten préssecs, nectarines i peres i després es farà la poma.
Però hi ha més cultius que es peritaran aquests dies, Noelia.
No, de fet, per fer aquests peritatges ha calgut redistribuir i reforçar l'equip de pèrits, ja que també estan treballant amb la vinya.
Ara estem centrats a les zones on estan iniciant la brema, el que passa que la brema cada vegada també més avançada, llavors clar, tenim un desplegament quasi per tot el territori català. Val, i sí, doncs danys per sequera, per falta de pluja. Es vam començar la setmana passada i preveiem que serà un sinistre important, perquè la gent es va ficant a collir i llavors ens van fent els sinistres.
S'estan fent peritatges de vinya, el Penedès, l'interior de les comarques de Tarragona i el Priorat, entre d'altres.
Ara falten 2 minuts per arribar a 2:45. Malgrat que s'ha detectat a Europa el primer infectat amb la nova variant més agressiva de la verola del mico, el Ministeri de Sanitat demana calma i descarta, per ara, noves mesures. Les autoritats sanitàries es reuniran la setmana que ve per revisar si cal incrementar-les. A Catalunya, aquí, s'han detectat 29 casos des de que va començar l'any, tot de l'antiga soca, que és menys transmissible. Anem fins a Madrid. Paula Brujats, bon dia, explica'ns.
Bon dia, sí, 29 casos a Catalunya, 264 a tot l'estat des del gener, però són tots lleus i cap és de la nova variant més agressiva que ja s'ha estès fora de l'Àfrica amb aquest primer cas a Suècia. Després d'aquest cas i davant l'alerta decretada per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats espanyoles estudiaran si cal extremar la prevenció amb noves mesures per evitar contagis o si cal ampliar la vacunació a nous col·lectius. Diana Morán, ministra de Ciència.
Entre el lunes i el martes habrá reuniones internas del gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas y en base a toda esa información que se vaya recabando se tomarán las medidas que se consideren adecuadas.
El govern espanyol insisteix en la vacunació per als col·lectius de risc, que són homes d'entre 20 i 50 anys amb conductes sexuals de risc, a l'espera de saber com evoluciona aquesta nova soca, perquè a l'Àfrica els contagis ja són també per contacte proper amb un infectat cara a cara o a través de la pell. Tot i això, com deies, Sanitat demana calma, deixa clar que ja es té experiència amb la prevenció d'aquesta malaltia des de fa 2 anys, però caldrà veure com evoluciona aquesta nova variant. Els principals símptomes són malestar general, febre i erupcions a la pell.
Doncs sempre hi ha qui es beneficia d'aquest tipus de situacions. L'empresa que fabrica la vacuna, per exemple, es dispara a la borsa, Mireia Sala.
Sí, les accions del laboratori farmacèutic danès Bavarian Nordic pugen un 14% a la borsa de Copenhagen. Això després que la companyia hagi presentat dades clíniques a l'Agència Europea de Medicaments a favor de la possibilitat d'injectar també aquesta vacuna a adolescents d'entre 12 i 17 anys. Ara està recomanada només per a majors de 18 anys. Dimecres, quan l'OMS va decretar l'alerta mundial pel brot de verola del mico a l'Àfrica, les accions de la farmacèutica van pujar un 12%. De fet, Bavarian Nordic acumula una pujada de gairebé el 54% des de principis d'agost i des de començaments d'any les seves accions s'han revaloritzat més del 49%.
De la política, mica en mica, anem sabent més coses del que va passar ara fa 8 dies amb el retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Avui ell s'explica en un article en anglès de ressò internacional al portal Politico. Són 8 dies després, ho dèiem, del seu retorn fugaz a casa nostra. L'expresident es referma en aquell pla que va activar perquè no el detinguessin i deixa clar que no tornarà de manera permanent a casa fins que els jutges li apliquin l'amnistia, Marc Güell.
Sí, en l'article introdueix el concepte cop d'estat híbrid i carrega contra els tribunals espanyols, sobretot el Suprem, perquè no respecten, diu, una llei aprovada pel Congrés. Per això insisteix que no va tornar perquè l'arrestessin, sinó per exercir el dret a resistir l'opressió que, segons ell, cometen els jutges que no l'amnistien. El líder de Junts també aprofita l'article per confirmar que va arribar a Barcelona 2 dies abans de l'acte de rebuda a l'Arc de Triomf i admet que la fugida no va ser fàcil. En aquest sentit, equipara l'operatiu que van muntar els Mossos d'Esquadra per atrapar-lo amb el que van desplegar després dels atemptats d'ara fa 7 anys a Barcelona i Cambrils. I explica que no es va amagar el maletí té de cap cotxe, sinó que va seure a la part del de darrere d'un vehicle privat i van marxar per la frontera de la Catalunya Nord.
I avui també hem sabut que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van muntar un dispositiu al voltant del Parlament per intentar aturar-lo per si l'expresident acabava reapareixent als voltants de l'edifici al llarg del debat d'investidura. De fet, també hem estat tots molt pendents de si això es produïa. Ho revelen, com diem, els detalls d'aquell informe enviat per Interior al Suprem dimarts passat. Madrid, Jordi Brascó.
En aquest informe, el Ministeri de l'Interior explicava que només va dur a terme mesures extraordinàries un cop es va saber que Carles Puigdemont havia escapat al control dels Mossos. Una d'aquestes mesures va consistir en muntar un operatiu per part de Guàrdia Civil i Policia Nacional al marge del dels Mossos per detenir l'expresident en cas que acabés presentant-se a la cambra, una possibilitat que va planejar durant tot el debat d'investidura. Aquesta informació s'inclou dins de l'informe que dimarts passat el Ministeri de l'Interior va enviar al Tribunal Suprem, però del qual aleshores no en van transcendir tots els detalls. Mentrestant, el Partit Popular continua furgant en la ferida del fracàs policial, responsabilitzant-ne tant el govern espanyol com el català. Escoltem la diputada Carmen Funes.
I al final, los responsables de la fuga de Puigdemont son todos, tanto el gobierno de España como la Generalitat, porque todos, independentistas y socialistas, se han beneficiado de la fuga de Puigdemont.
Recordem que en aquest entramat de responsabilitats encara falta l'informe dels Mossos. El jutge Llarena els hi va demanar tant a ells com a Interior per resoldre el misteri del per què Puigdemont no va ser detingut.
I a la Generalitat, el sotogoverno d'Illa es va perfilant amb la incorporació de dirigents amb dilatada trajectòria de les mateixes files socialistes. Avui el DOC publica el nomenament també del cercle més estret del president a Palau, Núria Oriol.
Sí, 4 consellers tindran com a mà dreta la secretaria general dels diputats a partit amb un llarg recorregut. Sònia Guerra, amb escola Cambra Baixa fins ara, ostentarà la d'Igualtat i Feminismes. Se suma als noms que coneixíem a principis de setmana de Pol Giberta Empresa, Raül Moreno Drets Socials i Jordi Terrada a Territori, Habitatge i Transició Ecològica. En aquest últim departament s'hi afegeix per sota com a secretari de Mobilitat un dels noms històrics dels socialistes catalans, Manel Nadal, que retorna a l'àrea que ja va impulsar en l'etapa de Maragall i Montilla. Aquest matí el DOC també publica el fitxatge de Yolanda Collboni, la germana de l'alcalde de Barcelona, com a assessora de projectes del Departament de Presidència, i també el nomenament del gabinet de president de la Generalitat. La periodista Rosa Fernández, de l'equip de premsa del PSC, passa a ser la seva cap de comunicació.
I ara, Núria, falta saber l'estructura de 12 departaments més.
I entre els que genera més expectatives serà el d'Interior de Núria Parlon, el nomenament de Josep Lluís Trapero com a major l'anunciarà la mateixa consellera els propers dies, juntament amb altres decisions, segons fonts del govern, i es manté l'interrogant de quins perfils s'integraran a l'equip dels departaments a mans d'exalts càrrecs d'Esquerra, Cultura i Política Lingüística. Des dels republicans insisteix que ells són l'oposició i que no han pactat res. La CSMA, per cert, dependrà del Departament de Presidència, a mans del socialista Albert Dalmau.
Els quatre detinguts per intentar matar el pare del futbolista del Barça, Lamine Yamal, compareixen avui davant del jutge. Ja se sap que són els mateixos amb qui l'home havia discutit hores abans de l'agressió al barri mataroní de Rocafonda, però es van coneixent més detalls de tot l'entramat. Mounir Nasrui, que deixarà avui l'hospital, ha parlat per primer cop també després de l'atac. Anem fins a Mataró, Marta Vallès.
Dels quatre detinguts, que són família, només un és l'autor material de l'apunyalament. Tres els van detenir dimecres a la nit després de l'agressió i el quart ahir al matí. Són els mateixos amb qui el pare del jugador, Mounir Nasrui, havia discutit cap a les 3 de la tarda del mateix dimecres. Segons el relat de La Vanguardia, que ha pogut accedir a l'atestat policial, l'home passava pel carrer Frank Marshall del barri de Rocafonda quan el van esquitxar amb aigua. Va caure d'un balcó on una criatura estava jugant. El pare del futbolista es va molestar molt i els va increpar. Els veïns del pis van baixar al carrer i va començar una baralla que va requerir l'actuació de la policia local. Un episodi que es veu en diferents vídeos que corren per les xarxes. Durant la tarda, els homes van citar Nasrui per suposadament fer les paus. Quan la víctima va arribar al punt on havien quedat, una zona d'aparcament del barri que queda apartada, els homes el van envoltar, colpejar i apunyalar. L'arribada d'un amic l'hauria salvat i els agressors van fugir, segons diu el diari. El pare de Lamine Yamal va arribar ferit de gravetat a Can Ruti. Va anar de poc que les ganivetades no li afectessin òrgans vitals. Ha evolucionat bé i avui sortirà de l'hospital. Ahir a la nit feia aquestes declaracions al programa El Chiringuito.
M'acaben de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hay que estar más tranquilo por el bien de todos y el mío y de mi familia. Tengo que estar más tranquilo porque no me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo y lo va a hacer seguramente. Es lo más importante. Porque me veía entre la vida y la muerte. Claro que tuve miedo como cualquier ser humano.
Els quatre detinguts continuen a l'interior dels jutjats de Mataró. Els van detenir per intent d'homicidi i ara estem pendents del que pugui decidir el jutge en funció del paper de cadascú.
Doncs estarem pendents d'aquesta decisió judicial. Fem ara uns instants per la publicitat i de seguida abordem la informació internacional.
Catalunya migdia.
A Carrefour anem de promo en promo per gaudir encara més de la Volta Ciclista. Per això ara hi pots trobar la síndria ratllada sencera per només 55 cèntims al quilo. Fins al 18 d'agost als supermercats, Market, Web i App. Carrefour, patrocinador principal de la Volta.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
L'estiu és un bon moment per...
llegir, fer excursions, conèixer gent interessant, enamorar-se, cantar, anar de festival i, sobretot, d'escoltar la ràdio.
La tarda d'estiu, de 4 a 7 de la tarda, a Catalunya Ràdio, amb Marta Montaner.
Què, et sembla un bon estiu?
Em sembla un bon estiu. Catalunya migdia.
Doncs situem-nos ara al Pròxim Orient, un dels focus d'interès obvis. Aquests dies els negociadors estan intentant avançar a Qatar per aconseguir un alto el foc enmig de les pressions d'una part de la societat israeliana i de la violència sobre el terreny. L'exèrcit hebreu ha ordenat noves evacuacions al centre i al sud de la franja, mentre que Cisjordània, l'autoritat palestina, qualifica de terrorisme d'estat l'assassinat d'un jove a mans de colons jueus que ahir van fer una ràtzia en un poble amb total impunitat. Enviats especials a Jerusalem, Vicent Mifsud, amb el suport de tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
Qatar, que fa d'anfitrió a la trobada, assegura que els mediadors estan fent tot el possible per aconseguir avanços cap a un acord de pau. Molts dels punts estarien ja pactats en el pla Biden que es va presentar al maig i que Hamas pretén que s'apliqui íntegrament. Les principals discrepàncies estarien encara en com s'hauria de fer la retirada de les tropes israelianes de les ciutats de la franja en cas que la treva entre en vigor i també en el control militar de la frontera amb Egipte. Les negociacions semblen haver congelat el possible atac a Israel de Hezbollah i, sobretot, de l'Iran, a qui s'estaria informant de la marxa de les converses. De l'acord també depèn l'alliberament d'hostatges. Alguns dels seus familiars pressionen Netanyahu perquè signi. Talia Danzig, neta d'un hostatge mort en un atac israelià a Khan Yunis, diu que si l'acord s'hagués aconseguit abans, el seu avi s'hauria salvat i exigeix que se signi ara.
Perquè el nostre govern no va tancar l'acord, el van matar en captivitat i ara preguem per recuperar el seu cos. i els que encara estan vius necessitem salvar-los i signar un acord de seguida.
Mentre es negocia a Doha, Israel ha ordenat noves evacuacions a Gaza i ha reduït la zona humanitària després de detectar que s'havien disparat coets des de zones de refugiats. A Cisjordània, l'atac de colors jueus contra el poble palestí d'Egit, amb un jove mort, un ferit greu i algunes cases i vehicles cremats, ha provocat crítiques de diversos aliats d'Israel, com els Estats Units. Els veïns parlen d'una acció organitzada sense precedents i Hamas anima a respondre.
Doncs a la guerra d'Ucraïna la situació no és pas millor. Ara Rússia acusa els Estats Units i l'OTAN d'estar directament implicats en la incursió del país de Zelensky. Ho diu un influent assessor de seguretat de Vladimir Putin quan l'ofensiva compleix avui 10 dies. Sobre el terreny, les protestes ucraïneses intenten consolidar posicions mentre que l'exèrcit de Vladimir Putin anuncia progressos al Donbass, que estarien forçant ara mateix l'evacuació de civils. Eva Pineda.
L'assessor del Kremlin, Nikolai Patrushev, afirma en un diari rus que la implicació occidental és evident perquè l'exèrcit ucraïnès no s'hauria atrevit a penetrar en territori enemic sense la seva participació i suport directe. L'ofensiva continua amb atacs i contraatacs a les regions russes de Kursk i Belgorod. Ucraïna diu que hi controla una zona de 1.150 quilòmetres quadrats. Les forces russes informen que avui ha pogut destruir dues llançadores de míssils. De les possibilitats que l'exèrcit ucraïnès consolidi i ampliï les conquestes, n'hem parlat amb Paul Moles, cofundador i president de la Societat d'Estudis Militars.
Les reserves de les Forces Armades d'Ucraïna són bastant magres i sí, podrien continuar mirant de penetrar en territori rus, però una cosa és la zona de combat i l'altra és la zona que consolidis. I tenim present que té poques reserves, doncs seria arriscat penetrar encara més.
Molt es creu que és aviat per saber si la incursió canviarà el rumb de la guerra, però sí que hi veu una injecció de moral per a les tropes ucraïneses i un enfortiment de la posició de Kiev enfront de Moscou.
Si agafem la lògica de que les fronteres són negociables des de la perspectiva russa, doncs els ucraïnesos els han tornat. Per tant, si hi ha unes possibles negociacions, el fet de tenir un cert marge de territori controlat en territori rus, els ucraïnesos partiran d'una posició menys desavantatjosa.
De moment no hi ha perspectives de diàleg, ni Rússia retira tropes del Donbass. Ben al contrari, avui ha intensificat els combats, informa de la presa d'una població ucraïnesa prop del nus logístic de Pokrovsk, Donetsk. Kiev ha demanat l'evacuació urgent dels civils davant la rapidesa de l'atac.
Situant-nos ara als Estats Units, ha fet el primer míting conjunt de Kamala Harris i Joe Biden des que el president es va retirar de la cursa presidencial a finals de juliol. Aquest acte ha servit per celebrar l'aprovació d'una llei que permetrà rebaixar els preus dels medicaments amb recepta en aquest país. Ha estat l'ocasió perquè tots dos es lloïn mútuament i ofereixin una imatge d'unitat després d'unes setmanes que han estat molt accidentades al Partit Demòcrata, Cèlia Cernadas.
Doncs sí, el míting s'ha fet en un recinte més petit i més controlat que els estadis que Kamala Harris ha estat omplint aquests últims dies al costat del seu company de tàndem, el governador de Minnesota, Tim Walz. Gràcies, Joe. Li han cantat els assistents a l'encara president. Harris ha lloat el seu llegat i Biden li ha donat suport sense fissures.
En aquesta sala respira molt amor pel nostre president. I crec que s'explica per moltes raons. Pocs líders a la nostra nació han aconseguit tant en tantes qüestions, incloent-hi l'ampliació de l'accés assequible a l'atenció sanitària, com ho ha fet Joe Biden.
Folks, ha estat una gran companya en tots els avenços que hem fet. Serà una presidenta increïble.
Ha estat, en definitiva, un acte públic en què Biden ha passat oficialment la torxa a la seva vicepresidenta. La imatge que arriba pocs dies a més abans que dilluns arrenqui a Chicago la Convenció Nacional del Partit Demòcrata, d'on sortirà Kamala Harris oficialment nominada com a candidata a les presidencials del 5 de novembre contra Donald Trump.
Ara falten 2 minuts per 2:15. Tornem cap a casa nostra. Veïns de Barcelona denuncien que la moda de passar la nit a les platges durant els mesos d'estiu provoca que aquests espais s'omplin de brutícia. Cristian Roldán s'hi ha donat un vol pel matí per veure l'estat de les platges. A veure, què t'has trobat?
Doncs a 8:15 pensava que havia viatjat en el temps i era el matí després de la revetlla de Sant Joan. La platja del Somorrostro, que hi ha just davant de l'Hospital del Mar, entre l'Espigó del Gas i el Moll de Marina, estava plena de brutícia. De fet, les veïnes de la zona m'han explicat que és la imatge que es troben cada matí d'estiu quan van a nedar.
Perquè utilitzen com a vàter i deixen totes les deixalles i és una bruta horrorosa.
En lloc de la platja marrón, que ha de ser la sorra, diries que és blau cel.
perquè tots són botelles. Tots són botelles de plàstic, botelles de vidre. Et criden, vine, vine, vine. Jo me poso a nedar, arribes fins allà i com que la majoria estan borratxos, se poden nedar.
I tenim xifres. Saps quina quantitat de brossa es recullen aquests dies només a les platges de Barcelona directament des de la sorra?
A veure, digues.
11 tones. Cada setmana d'estiu es recullen més d'11 tones de brutícia. I ara sentirem el testimoni d'un grup de joves lleugerament perjudicades que m'he trobat a la sorra, embolcallades entre un reguitzell d'ampolles i gots.
Nosaltres hem estat de festa tota la nit i hem decidit veure la posta de sol.
Posta?
La sortida del sol.
Sunrise.
A lot of people.
Molta gent, molta brossa, però crec que ho netejaran molt ràpidament.
Fos.
L'Ajuntament de Barcelona recorda que no està permès pernoctar als espais públics de la ciutat i afegeixen que estan estudiant els fets per actuar segons marca l'ordenança.
Doncs gràcies, Cristian. Ens hem fet tots la idea del que has vist. Ha estat tot molt descriptiu. I la panerola americana es consolida com la plaga estrella d'aquest estiu. Les empreses del sector, que aquest any han avançat les tasques de prevenció per frenar-ne l'expansió, no se'n surten i aquesta espècie invasora continua conquistant territoris. Montse Poblet.
Al litoral i al prelitoral, la panerola americana ja hi està completament instal·lada i només té una presència testimonial en algunes comarques del Pirineu i el Prepirineu. Andreu García, portaveu de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses del sector, admet que, malgrat que han avançat els tractaments per prevenir-la, no aconsegueixen frenar-la.
El que estem parlant és que estem veient panerols en més llocs. El que passa és que l'activitat està molt elevada, però com cada estiu, ara mateix. Tot i haver avançat les tasques preventives, hi ha barris on, a lo millor, no hem tingut mai aquesta incidència i de sobte estem veient-les.
Josep Joan Domènech, gerent de l'empresa Ambient Servei, ens confirma l'expansió i ens ho il·lustra comparant la quantitat de serveis que fan ara amb els que tenien fa uns anys.
De fa uns 4 o 5 anys cap aquí ha anat augmentant cada any. Sí que és veritat que si mirem, doncs, a la millor amb els últims 4 anys ha augmentat doncs, 40%, m'explico, i que és veritat que llavors d'un any a l'altre la diferència no és tan important, no? Però anem a increments del 10-15%.
En canvi, aquest no és un estiu de mosquits. Malgrat que les pluges han reactivat la presència d'aquest insecte, els 3 anys de sequera han frenat la seva proliferació i estan donant poca feina als que es dediquen a combatre'ls.
I abans d'anar a la informació cultural, encara us expliquem que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una banda criminal que es feia passar per agents de policia per cometre robatoris violents a tot Catalunya, Cristian.
El grup que es dedicava a robar altres organitzacions criminals estava liderat per un exagent de la Policia Nacional que havia estat expulsat del cos. En total s'han detingut 6 persones, 5 homes i una dona d'entre 35 i 49 anys. Se'ls imputen 5 delictes. El més greu, un robatori amb violència i intimidació el mes de maig passat a Tortosa. L'incident va acabar amb un ferit per 2 impactes amb arma de foc. 4 dels detinguts són a hores d'ara en presó provisional i la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Doncs el que us hem promès, la cultura, però abans una mica de publicitat.
Catalunya migdia.
Sempre vens per aquí?
Sí, sempre cap a aquesta hora. Vine.
Mai no és massa tard per tornar a començar.
Si vaig a poc, és perquè m'agrades de veritat.
Ho has d'aturar. Això no està bé. La mare encara és viva. És la teva dona.
M'has mentit, Dave. Des del primer moment, amb totes les passejades que hem fet plegats, i resulta que estaves casat.
23 passejos. A la plataforma 3CAT i a TV3 és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
I trobaràs de tot.
Quina passada per tothom.
El mar, Haikyuu, Silver Point, pel·lícules Ghibli com La princesa Mononoke,
Lulu Kids, Titó, El món del pot petit, La fàbrica dels germans constructors
i moltes propostes més. Per gaudir-ho tot
i en tot moment.
Passa un estiu total
amb el Super 3.
Catalunya migdia.
Hi, I'm Mikey.
Roxanne.
La pel·lícula El Sindicat i el documental El Hombre de las Mil Caras són algunes de les novetats destacades a plataformes per aquest final de setmana que arriba carregat de comèdies. Marc Garriga.
El Sindicat arriba a Netflix en versió en català. És una comèdia d'acció amb Halle Berry i Mark Wahlberg, on ella és una espia que recluta el noi amb qui sortia a l'institut 25 anys abans perquè necessita algú anònim per la seva pròxima missió. Una pel·lícula per veure amb un bol de crispetes, igual com Jackpot, amb Aquafina i John Cena, una altra comèdia a Prime Video sobre una loteria mortal on, si un assassí mata el guanyador abans que es pongui el sol, pot reclamar el premi, situant l'acció al 2030, o sigui, un futur ben pròxim. A Netflix també arriba No puedo vivir sin ti, protagonitzada per l'humorista Adrián Suar, que està acompanyat de Paz Vega i Eva Santolària, la quarta temporada d'Emily in Paris, disponible des d'ahir, i la romàntica producció coreana Amor en la puerta del lado.
Us ho dèiem, una altra de les estrenes destacades és el documental francès El hombre de las mil caras. Que s'estrena avui a Filmin, Marc.
Explica, entre la investigació policial i l'experiment sociològic, com un home era capaç de dur quatre vides paral·leles convivint amb quatre dones diferents perquè tenia una identitat diferent que s'adaptava als gustos de cada una, i totes eren mentida. També a Filmin s'estrena el biopic Hammarholt, Lucha por la Paz, sobre aquest diplomàtic suec que va ser una peça clau de la Guerra Freda, i a Max tenim Rick y Morty, el anime, una mena de reinterpretació a la japonesa de aquesta famosa sèrie que veu de Retorn al futur i que s'estrena demà.
I a Lleida, el complex Multicine, que ocupaven els antics cinemes Loren, podria tornar a projectar pel·lícules d'aquí un any. Aquest edifici i el pàrquing, que fa gairebé una dècada que estan tancats, es van subhastar abans de l'estiu. Lleida, Pere Joan Álvarez i l'administrador concursal ja ha autoritzat la compra.
Sí, a l'empresa que va fer la licitació més alta, que va ser €1,5 milions. Ara, aquesta empresa també haurà d'invertir entre 2 i 3 milions més per rehabilitar les sales de cinema i digitalitzar el local, que ha estat vandalitzat i ocupat. A més, haurà de liquidar el deute amb l'Ajuntament de Lleida i també amb la comunitat de propietaris. Després, llogarà el local a una cadena de cines. Luis María Arnaiz, director de l'empresa que va gestionar la subhasta del complex.
Creo que estaban ya tramitando o empezando a tramitar proyectos y licencias porque efectivamente van, y es una buena noticia, serán cines. Yo creo que tiene toda la pinta de querer ponerlo en marcha de manera inmediata. Yo creo que el año que viene por estas fechas eso ya estará abierto.
Els cinemes Lauren, que van tancar el 2015, van ser els últims multicinemes de la ciutat de Lleida, que de moment tan sols disposa de la sala Screenbox, el Fonàtic, a l'Eix Comercial.
La Xubertia del festival dedicat a la música de cambra dels segles XVIII i XIX arriba avui al seu escenari principal, la Canònica de Vilabertran, a l'Alt Empordà. I com a mostra de suport a joves talents europeus, el primer concert serà amb la soprano alemanya Katia Mederer. Girona, Fèlix Martín.
Mederer, de 23 anys, interpretarà a Vilabertran les cançons gitanes de Dvořák, però també Brahms, Wolf i, esclar, Schubert. El director del festival, Víctor Meden, destaca la força de la soprano, que va obtenir una de les beques del projecte per a joves Lead the Future 2023.
És un talent jove extraordinari i tenim molt d'orgull de presentar-la en un consell inaugural amb tots els ets perquè creiem que és una cantant que val la pena que la conegui més gent, i sobretot nosaltres reafirmem amb això realment el nostre compromís amb la gent jove i el talent jove, que necessita no només suports per formar-se, sinó també oportunitats per saltar l'escenari.
Des d'avui a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran hi ha concerts gairebé cada dia fins a finals de mes. No hi faltaran els barítons Matías Guerne, que va debutar a la Xubertia de ja fa 30 anys, André Schun o el Quartet Casals. El festival va tenir el seu preàmbul el passat cap de setmana amb dos concerts a Vilajuïga.
Bueno, el canvi d'estil és absolut, Montse. El Rototom Sant Splash de Benicàssim és el festival de reggae més gran del món. Comença avui fins al 21 d'agost en 7 escenaris i amb 150 artistes. Montse Pujol.
Sí, és una edició que s'obre nous sons com el hip-hop i el rap. Un dels espectacles destacats d'avui, per exemple, és l'homenatge de diversos artistes al músic jamaicà Peter Tosh, que va ser membre de The Wailers amb Bob Marley. Un altre esperat concert de tribut d'avui és el del trompetista suís Samuel Blaser, el músic Don Drummond, mort ara fa 55 anys. I altres actuacions que hi haurà aquests dies són el festival els d'Alfa Blondi i la banda jamaicana Black Uru, que faran a Benicàssim el seu únic concert a l'estat. Precisament de l'estat hi actuaran els navarresos Iseo and Dodo Sound, la banda Green Valley i el mestissatge de toc flamenc de Chambao.
I encara més música avui, ara amb Rosalía, que ha publicat aquesta matinada la seva col·laboració amb Lisa, que és la membre tailandesa del grup de K-pop Blackpink.
El nou tema es titula New Woman i a la cantant Lisa la veurem aviat a la tercera temporada de la sèrie d'HBO The White Lotus. El tema combina ritmes hip-hop i rap en anglès i castellà i és un cant a l'empoderament femení. El videoclip l'ha rodat Dave Meyer a Los Angeles i ja ha tingut més de 12 milions de visualitzacions. Rosalía ha reaparegut, recordem-ho, al mig de l'estiu després de més de mig any sense publicar res nou, Sara.
I avui també s'ha publicat una altra col·laboració interessant, Vai Aliada, el nou tema de Muixca i Juliet.
És la segona vegada que les dues artistes
col·laboren en una cançó, Montse. Ja vam fer juntes l'any passat el tema No m'estima més.
Sí, la publicació d'aquesta cançó també va acompanyada d'un videoclip dirigit per Marcel Sesplugues i produït per Paula Farelo, germana de Muixca. El videoclip penjat a YouTube veiem les dues artistes en una mansió en piscina. Al final de la cançó deixen entreveure que continuaran fent cançons juntes.
Catalunya migdia.
I ara sí, ja som en temps d'esports i entenc que amb la Lliga ja com a centre de la informació. Montse Raya, bon dia.
Sí, mitjans d'agost i ja la Lliga en marxa. El Barça debuta demà a la Lliga i amb comptagotes van arribant les inscripcions de jugadors. Inscripcions de jugadors per poder jugar demà al Barça al Camp del València. L'última de fa només una estona és la d'Íñigo Martínez. Dani Olmo encara no jugarà. El club està pendent de quadrar comptes que li permetin fer aquestes inscripcions de jugadors. Actualitzem, doncs, primer de tot, el marcador d'inscrits ara mateix des de la ciutat esportiva del Barça amb Roger Arbusà.
El Barça no inscriu a Dani Olmo, sí que ha inscrit al central basc, com deies, aprofitant la lesió de llarga durada de Ronald Araujo. El club, en aquest cas, s'acull a l'article 77 de la normativa del control econòmic de la Lliga i disposa, per tant, del 80% del cost salarial del jugador uruguaià. Hansi Flick ha preferit abans Íñigo, que demà entrarà a la llista de convocats, no com Olmo, com dèiem, que s'haurà d'esperar uns dies més. Flick ho ha justificat dient que Olmo encara no està en plena forma, però vaja, porta ja 6 entrenaments i la realitat, a hores d'ara, és que el club, de moment, no pot inscriure el de Terrassa.
Yeah, I'm really looking forward for...
Esperem el partit amb ganes. Amb Estalla sempre hi ha un clima especial. Tenim ganes del primer partit. Serà molt dur. El València juga molt directe, a l'atac.
Doncs aquestes són les primeres paraules de Hansi Flick. Demà debut el Barça a la Lliga. Avui, primera roda de premsa de Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, que té molt clara la situació del club i quin equip té ara mateix. Roger, hem sentit aquestes primeres declaracions del tècnic alemany.
Sí, deixa'm dir també que demà hi serà Pedri, junt amb Íñigo Martínez, el canari avui ha tornat a treballar amb el grup i demà entrarà a la llista de convocats. Diu Flick que podria ser una opció a la segona part. I sobre el tema econòmic, el fair play i tot aquest embolic de les inscripcions, el tècnic alemany accepta la situació que hi ha.
Everything what we cannot change, we don't think about that.
No, excuses, no pensem en les coses que no podem canviar. No hi ha excuses. Les coses van així i he vingut amb la situació que hi ha. I l'accepto. Ja he tingut moltes experiències en el passat. Nosaltres ens centrem en el partit de demà i intentarem guanyar a València.
L'equip viatjarà demà al migdia cap a València. Abans Flick farà publicar la llista de convocats i, per cert, amb expedició ja no hi serà Thiago Alcántara. Avui ha estat el seu últim dia dins d'aquestes pràctiques que ha fet el club, a l'equip, formant-se com a entrenador i finalitza aquí, per tant, la seva breu etapa com a tècnic assistent. Ocuparà el seu lloc a partir d'ara Arnau Blanco, que fins ara era l'entrenador del cadet A del Barça.
Doncs això és el que fa l'actualitat del Barça i el Girona. Avui han incorporat un nou jugador, és Pau López, porter garrotxí de 29 anys, format a l'Espanyol, torna a Catalunya 10 anys després. Xavi Soler, de passar per Anglaterra, Itàlia i França.
Sí, amb l'oficialitat del que ja demanava Michel fa molts dies, un porter que li doni competència a Pablo Gazzaniga. Ja ho sabem, el porter és Pau López, un garrotxí que arribarà cedit per l'Olímpic de Marsella fins a final de la temporada amb opció de compra pel gironins. Pau López, que ha tingut una trajectòria irregular, amb molt bon moment, sobretot quan jugava a l'Espanyol, també quan va jugar al Betis, però és cert que aquest any amb l'Olímpic de Marsella gairebé no ha disposat de minuts. López, que arriba per donar un impuls a la porteria gironina, ja feia temps que Michel explicava que Pablo Gazzaniga necessitava un porter que li donés competència. És veritat que s'ha quedat Juan Carlos, però més per fer vestidor que no pas per donar guerra a Gazzaniga, porter titularíssim del Girona les últimes temporades. Amb aquest fitxatge i amb el de Miovski, el Girona, que millora la seva plantilla i, a més, encara busca reforçar una miqueta més. Busquen un jugador mig del camp. Aquí sona i és el desig del Girona, Javi Guerra, el jugador del València, i un jugador de banda. Per part de les sortides, ahir Michel tampoc assegurava, ni ell ni el president del Figeli, que la plantilla estigués ja assegurada i que no pogués haver-hi sortides. Es parlava de Víctor Sigankov, que el club vol que es quedi. Segurament sí que sortirà Toni Villa, que ahir ja ni tan sols va escalfar en el partit contra el Betis. Encara hi haurà moviments, encara queden 15 dies de mercat. Això sí, en poques hores, dos arribades. Un porter, el de Pau López, i un davanter, el del macedoni Bojan Miovski.
Un Girona que després d'una pretemporada més aviat discreta ha saltat la seva estrena a la Lliga amb empat al camp del Betis, Eduard Solà.
El Girona va començar la Lliga 24-25 ahir al camp del Betis, com ho havia fet l'any passat al camp de la Real Sociedad, amb un empat i havent d'aconseguir el gol de l'empat després que el rival s'avancés en el marcador. Però segurament ahir va ser en un partit amb millors sensacions que no pas la temporada passada. Això sí, l'equip del Girona acabarà sent molt i molt diferent al que ahir va jugar el Benito Villamarín amb els fitxatges que farà aquesta pròxima setmana l'equip que entrena Michel. Ja en el pròxim partit serà dissabte, la setmana que ve, al camp del Atlético Madrid. Dos primers partits de Lliga, dues sortides, dos desplaçaments al camp de rivals complicats. De moment, el Girona de Michel ha començat aquesta temporada 24-25 i ja té un punt.
Que el equipo ha tenido la personalidad de jugar a nuestra idea, sabiendo que las conexiones todavía no son... No digo que no sean competitivas, pero sí hemos tenido pérdidas de pelota importantes en el centro del campo, situaciones complicadas que el Betis podía aprovechar en transición. Pero hemos seguido buscando esa manera de hacer las cosas que hemos trabajado durante todo el año, durante toda la pretemporada y con la idea que tenemos en los últimos años.
El central català del Betis, Bartra, va avançar l'equip andalús al minut 5 de partit. I Missy Hoy, un dels nous fitxatges d'aquesta temporada, va empatar la segona meitat amb una bona jugada del Mena, que li va fer l'assistència. Van redebutar el Girona Oriol Romeu i dels nous primers minuts de la temporada per a Brian Hill, Abel Ruiz, Krejci i, com hem dit, Missy Hoy.
Debut del Girona ahir, del Barça demà, i l'Espanyol debutarà dilluns al camp del Valladolid. Avui el club blanquiblau ha inscrit l'últim dels nous fitxatges que tenien pendent, Sergi Martínez.
Es tracta del davanter francès Irving Cardona, inscrit avui mateix i, per tant, ja a disposició de Manolo González per al debut de dilluns que ve davant el Valladolid a les 7 de la tarda. Recordem que Àlex Kral i Alejo Vélez ja van ser inscrits fa dos dies. Irving Cardona és l'únic dels nous reforços que encara no s'ha estrenat amb la samarreta blanquiblava. L'equip va tenir festa ahir i aquest matí ha tornat a la feina en una sessió a la ciutat esportiva Dani Jarque a porta tancada. Després de l'entrenament ha comparegut en roda de premsa el central Sergi Gómez. El capità ha estat molt taxatiu sobre els objectius de l'equip aquest any.
És clau demostrar a la gent que venim a consolidar l'equip a primera divisió, és on tenim que estar, i per fer això s'han de fer moltes coses ben fetes. Ens tenim que oblidar de patiment, n'hi haurà, però no m'agradaria sempre remarcar aquesta paraula. Venim aquí a disfrutar, nosaltres i la nostra gent. Crec que portem 88 temporades a primera divisió i crec que és on devem estar.
Per cert, encara en òrbita de l'Espanyol, en aquest cas el femení, Trudy Carter es converteix en nova jugadora blanquiblava per la temporada que ve. La internacional jamaicana arriba procedent de l'Atlético de San Luis Mexicà.
Ha tornat la Lliga de Futbol després d'un estiu en què ha sonat i molt un nom propi, Nico Williams, per la seva bona actuació a l'Eurocopa i perquè era un dels possibles fitxatges de Barça per les xarxes. Segur que heu pogut veure muntatges fotogràfics de Nico vestit de blaugrana. Doncs bé, aquesta ovació que sentiu és la de l'afició de Sant Mamés cap a Nico Williams quan, vestit de nou de blanc i vermell, Maria Guixà va rebre ahir l'estima i el suport de l'afició de l'Atlètic.
Sí, va ser el debut dels bascos ahir a la Lliga, on no van passar de l'empat a un amb el Getafe, i Nico Williams no va ser titular en aquest partit. De fet, va entrar a les acaballes, va fer-ho al minut 72, amb el dorsal 10 a l'esquena, va saltar la gespa de Sant Mamés, i ara ho sentia meu, ovacionat pels seguidors de l'Atlètic Club, entregats a l'Internacional Navarrés i demostrant l'estima que li tenen i les ganes que no marxi del club basc. Durant l'escalfament també va rebre l'ovació a l'estadi. Al final del partit, el tècnic Ernesto Valverde va justificar així la seva suplència.
En ese punto, tal y como acabó la Eurocopa, es verdad que creía que jugara demasiado, pues un poco por precaución, y tampoco Vivian, pero bueno, han tenido que salir y han estado bien. Es importante para nosotros que se tener a todo el mundo disponible y tener a todo el mundo con esa chispa.
El serial estiuenc de Nico Williams aturat, no sabem si de moment o per sempre, i avui un altre nom propi, Julián Álvarez, que acaba de ser presentat com a nou jugador de l'Atlètic de Madrid.
L'internacional argentí té 24 anys, ha signat un contracte que el vincula al club madrileny per les properes 6 temporades, és a dir, fins al 2030. Arriba procedent del City, on ho ha guanyat tot, també de la selecció argentina, on ha estat campió del món i de la Copa Amèrica, i diu que no se sent cap superheroi, que aquests èxits, aquests títols aconseguits, no suposen en cap cas cap obstacle per seguir guanyant.
No me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial, que decís que Messi sería incapaz, que creo que no era así tampoco. Nada, vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones, obviamente.
Ha elogiat també tot el que ha après a Manchester, al costat de Pep Guardiola, però ha afegit que ara mateix necessitava nous reptes en la seva carrera professional.
Necessitava un canvi en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío, y nada, siento que es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para, como decía antes, intentar lograr mi mejor versión como futbolista.
L'Aranya ha disputat 103 partits amb el City, ha marcat 36 gols des de la seva arribada al club anglès a principis del 2022, procedent del River Plate de l'Argentina.
L'Atlètic de Madrid, per cert, s'estrena dilluns al camp de Villarreal. Avui, Maria, juguen dos partits més a primera.
El primer a Balaïdos, a les 7, entre el Celta i l'Alavés, el segon a 2:15 del vespre, entre les Palmes i el Sevilla. És un partit especial, precisament, per García Pimienta, el tècnic català del Sevilla, que torna on va ser casa seva les dues darreres temporades i mitja.
Una gran isla, una gran ciudad que me han tratado muy bien, tuve una salida allí muy buena y con muchísimo cariño, espero que me reciban bien, pero a partir de que el árbitro empiece el inicio del partido, seguro que animarán a su equipo, y convencido de que si hacemos las cosas bien haremos un gran partido y nos traeremos los primeros 3 puntos para aquí, para Sevilla.
Serà duel català a les banquetes, perquè la de les Palmes també s'hi asseu Luis Carrión. Els canaris han fet 11 fitxatges, on destaca l'arribada de Genosai, el fitxatge estrella, però que no podrà jugar per lesió.
I a Europa, les principals lligues europees, què destaquem?
Doncs que torna la Premier, que torna també la Lliga Francesa, per exemple, debuta el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, i ho fa al camp de Le Havre, 8:45 del vespre, òbviament ja sense Mbappé, tot i que Luis Enrique n'està fart que la premsa espanyola continuï fent-hi referència.
Qué pesados son los españoles, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Todavía seguís aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Igual es que vives aquí o qué? Sí. ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos, eh?
Bé, sempre en deixa alguna Luis Enrique, fent referència precisament a Mbappé. Pel que fa a Anglaterra, Manchester United, Fulham a les 9 del vespre, Alemanya ha jugat 4 partits de Copa, destaca l'Ulm Bayern de Munic a 8:45, i a la Lliga Portuguesa ha jugat 2 partits a la segona jornada i ja hi ha un duel directe entre els dos primers classificats, curiosament Santa Clara i Porto, a partir de les 6 de la tarda.
I després de la publicitat...
Jo crec i espero que sigui una volta molt nerviosa, no? Molt moguda. Que les...
És en Pau Miquel Delgado, ciclista, que d'aquí uns dies complirà 24 anys i farà competint a la Vuelta. Sentirem com ho afronta d'aquí uns minuts.
Catalunya migdia.
Comença una temporada plena de reptes.
Culés, és el nostre moment.
Comença el camí per tornar a somiar.
Sóc en la meva mana. Jo també estic molt emocionat per aquesta nova temporada.
Torna a la Lliga i torna a la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Catalunya migdia.
Els equips de bàsquet engeguen la pretemporada amb el màxim Manresa i el Girona ja en marxa. Avui comença la pretemporada a la Penya. Què destaquem d'aquesta nova temporada del Joventut, Joan Fito?
Doncs l'entrenador projecta nou amb Dani Miret al capdavant. Arrenca la Penya amb il·lusió. El conjunt badaloní torna a jugar a l'Eurocup. A nivell de plantilla, una baixa sensible, la d'Andrés Félix, que ha fet les maletes cap a Madrid. En el capítol d'arribades, la Penya ha fitxat experiència. Arriben jugadors amb trajectòria i renom, com Adam Hanga, Cassius Robertson i Artem Pustovoy, també joves amb projecció com Van der Burst i algunes incògnites com diuen Dodson i Kaiser Gates, tot plegat a l'espera d'un nom, de moment sense notícies de Ricky Rubio. Veurem si un cop comenci la competició Ricky acaba prenent una decisió. Avui primer entrenament en què, per cert, els jugadors han rebut la visita institucional de Jordi Martí, director esportiu del club.
I justament aquest migdia hem sentit el tècnic del Girona, Fotis Katsikaris, que ha posat les bases de l'equip per a la nova temporada, Joan.
Sí, un Fotis Katsikaris que, igual que Dani Miret, podrà començar la temporada, a diferència de l'anterior. Tots dos van arribar a mig curt, per tant, Katsikaris ha pogut dissenyar la plantilla.
Estoy muy contento con la plantilla que hemos hecho. Ahora empieza el trabajo. Hemos hablado mucho con los jugadores para que ellos saben los valores del club, qué queremos de ellos, cómo queremos ser como equipo, el carácter que queremos construir. Y por supuesto también el baloncesto, el rol que va a tener cada uno, ¿no?
Primer entrenament d'un Girona que ho hem anat explicant. Jugarà 7 amistosos aquesta pretemporada, 2 d'ells a la Xina i una a Fontejau contra el Ratio Farmul. Per cert, Sergi Martínez serà el capità de l'equip en la seva segona temporada a Girona.
I el bàsquet Lleida avui han anunciat un nou fitxatge, l'aler Luka Bosic, que jugarà, com ha cedit, procedent del València, que l'havia fitxat aquest estiu, del Zadar de la Lliga Croata.
Sí, 28 anys i 2 metres clavats d'alçada. Arriba Lleida procedent de la Lliga de Croàcia, on ha fet 10 punts i ha capturat 5 rebots de mitjana. Joaquim Prado valora el fichaje.
Muy satisfechos con la incorporación de Luka Bosic, un jugador que viene en una fantástica evolución en las últimas temporadas, jugando a un gran nivel en la Liga Adriática, siendo estadísticamente el mejor jugador de la competición la temporada pasada en el Favar.
Joaquim Prados, per cert, el director esportiu del Hajo Pos Lleida.
I avui s'ha fet oficial una notícia que fa temps que sabíem.
Nunca esperé volar tan rápido. Ni tan alto.
Plega Rudy Fernández, ho ha fet oficial amb un vídeo a les seves xarxes socials. Format a la Penya, Rudy a Badalona hi va guanyar una Eurocup, una Copa del Rei i una Ulep. A més, Rudy té un palmarès envejable a nivell de clubs, campió de l'Eurolliga i fins a 11 medalles amb la selecció espanyola entre Jocs Olímpics, Mundials i Eurobàsquets.
I a les 3, els pilots de MotoGP se sotmeten al primer moment de pressió del cap de setmana Gran Premi d'Àustria. Sapiguem com els va als catalans fins ara. Damià Galar.
Inici discret dels catalans, llevat de Pol Espargaró, que del 6 és l'únic convidat. El provador de KTM ens ha deixat una de les imatges del matí, amb noves solucions aerodinàmiques al seu prototip, que segur que seran objecte de molts comentaris. Aquest circuit de Spielberg és territori Ducati i ha estat l'oficial Jorge Martín, el líder del campionat, que ha marcat la línia a seguir amb el seu company Morbidelli al darrere, més Pol Espargaró i Pecco Bagnaia. 3 Ducatis i una KTM a les 4 primeres posicions. Els altres catalans ho han tingut aquest matí més pelut d'inici. Maverick Viñales, sense problemes aparents, no ha millorat el 7è. Àlex Márquez, el 10è. Rins és 13è i Marc Márquez, 18è. Al tro de Cervera li han anul·lat diverses voltes ràpides per superar els límits de pista. I no començar bé, en el seu cas, sol ser sinònim de bé d'anar a remolc. Àlex Espargaró, per la seva part, és 25è i últim. Ha tingut dues caigudes sense conseqüències, quasi en el mateix punt, però ha arruïnat el primer entrenament. Com també Pedro Acosta. El rookie ha caigut dues vegades, la segona de forma espectacular, hi ha hagut una breu bandera vermella i la sessió s'ha acabat sense més. Ara, a les 3, hi ha la sessió que compta i canvia 10 pilots directament a classificar i la resta a repesca. Recordeu, cursa sprint demà a les 3. I cursa de Gran Premi diumenge a 2:15, sempre per l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Demà comença a Portugal la 79a edició de la Vuelta. Justament aquesta és una de les novetats d'enguany. L'inici en terres portugueses, una Vuelta amb només 3 corredors catalans i, Sergi, altres particularitats.
En total són 3.265 quilòmetres repartits en 21 etapes, amb 10 sortides i 6 arribades inèdites. Aquesta edició presenta també 8 etapes de muntanya i 2 cronos individuals. En total, 22 equips, 18 de la UCI, on destaquen el Visma amb el vigent campió Sepp Kuss.
I ara us ho dèiem, només hi haurà 3 ciclistes catalans.
Marc Soler amb l'Emirates, Roger Adrià amb Alvora i Pau Miquel amb el Kent Pharma. Un Pau Miquel que es veu preparat per complir l'objectiu de guanyar una etapa en aquesta edició de la Vuelta.
Tant l'equip com jo personalment, en aquesta Volta m'he marcat un objectiu una mica diferent a la de fa 2 anys, no? Allà poder a més fer-me veure, però ara tinc l'objectiu de guanyar una etapa. Bueno, creiem que a l'estat de forma en el que arribo i aquests 2 anys d'experiència més em poden fer estar davant a la disputa.
De tots els noms destacats, ens quedem amb Sepp Kuss, com hem dit, vigent campió i ciclista establert a Girona. I amb Primoz Roglic, que potser no arriba en les millors condicions després de la seva caiguda al Tour, però l'eslové ja suma 3 victòries a la Vuelta i té l'oportunitat d'igualar el ciclista amb més triomf, Roberto Heras.
Aquesta edició de la Vuelta comença dissabte a Portugal, s'allargarà fins al 8 de setembre, que s'acabarà a Madrid. Catalunya Ràdio seguirà in situ l'última setmana de la Vuelta, del 2 al 8 de setembre, amb l'Isaac Vilalta. El Catalunya Migdia Esports avui, amb l'assistència tècnica de Marí Pérez, la producció de Ricard García, el control central Montse Duran i la informació que continua ara a Catalunya Informació i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i més esportiva de Catalunya. Bon cap de setmana.